Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 4 minuts de 4:45. No sé vostès què pensen, però hem viscut una història fantàstica. Recordant d'entrada aquell 23F, efectivament, no? Però sobretot recordant tants i tants dies, tantes i tantes nits, com hem pogut viure gràcies a la figura de José María García, el Butanito, a Super García en la Hora Cero, que l'he vist, jo no sé vostès, no? Però l'he vist molt en forma, molt, amb un esperit molt crític, com sempre ha tingut, tremendament personal, com sempre ha tingut. Josep Martí Blanc, avui hauries d'haver vingut aquí a l'estudi. Bona tarda, Josep.
Hola, Toni. Hola. Bona tarda.
Què teníem, el Butanito? Què teníem, a Super García?
Tenies el Butanito,
ostres. Què et sembla?
Doncs, pues estupendo, m'hagués agradat vindre, però estic a Madrid avui.
Estàs a Madrid avui?
Així que no us puc acompanyar.
Vaja, vaja. Tot bé per Madrid? Fa calor? Tot bé?
La terra de la libertat.
Sí? Ostres.
I de la sangre fresca, però de les aceres.
Però has anat per qüestions personals o professionals? Ho dic perquè, clar, és no, més que però... probable que demà passat veiem un article teu a La Vanguardia parlant del senyor Casado, com ja hem vist, d'altra banda, no?
He vingut per feina.
Molt bé.
Però he aprofitat per veure... He gravat un xarco de... un toll de sang de Casado.
Déu-n'hi-do, eh?
A Museo del Prado. Saps? Hi ha un cartelet que posa sangre de Casado.
Ja veus.
I l'he gravat.
Escolta'm, no ho fem mai, això. No ho fem mai, no ho he fet mai, en aquests 112 programes que portem. Però sí, m'agradaria saber la teva opinió sobre tot això, Josep. Deixa'm que t'ho pregunti avui. Com has seguit tota aquesta història? I ara entrem, amb el tema del llibre. Però com has seguit tota aquesta història, tu?
Pues jo coincideixo amb els que pensen que el de Ayuso ha sigut un catalitzador per enfonsar un lideratge dèbil i que no havia quallat, i que en un lloc tan important com és Madrid pel Partit Popular, doncs un lideratge que no ha quallat, no direm que amb una bufada suau, però en un temporal, pues se l'han dut per davant. És a dir, amb cinc dies, un lideratge consolidat no se'n va pel desguàs. Passi el que passi. Quan algú mor amb cinc dies en política, és que els fonaments eren molt, molt dèbils.
Clar, clar. El senyor Casado, en principi, ha de tenir més temps lliure a partir d'ara, i per tant li podríem recomanar, no?, la lectura d'un bon llibre, no? No sé en què t'has fixat avui, Josep.
Avui et porto un llibre tan xulo.
Sí?
Sí, perquè a mi em costa definir-lo, perquè te diria, mira, és un llibre de geografia, és un llibre d'enginyeria, és un llibre de filosofia, és un llibre de geografia, i cap definició seria la correcta, perquè és tots aquests llibres. Mm-hmm. I és un llibre que ha publicat Pòrtic, que va ser Premi d'Assaig Carles Rahola el 2021, que el firma Josep Vicenç Boira, que és un geògraf de la Universitat de València, conegut pels lectors de la Vanguardia. Mm-hmm. I que ha trobat la manera d'escriure un text sobre algo que en principi als nostres orients els hi pot semblar, escolta, pues si no t'interessen els trens, ja m'explicaràs, llegir-te un llibre de trens, que és del que va això. Mm-hmm. Bueno, pues el corredor del Mediterrani, vist amb els ulls d'un home que pues, si t'he dit al començament que el llibre costa definir-lo perquè és moltes coses alhora, no? Doncs és el llibre d'un home que explica des de molts angles de vista el que probablement, jo el senyor Boira no el conec, però dona la impressió que aquí hi ha explicat des de molts angles el que és l'obra de la seva vida, que era intentar fer realitat el que acabarà sent realitat, que és el corredor del Mediterrani, que en definitiva és la via augusta dels romans, passada pels sedats del segle XXI.
I és així com
és
es diu el llibre, no? És a dir, és així, la via augusta del segle XXI és com es diu el llibre, no?
La via augusta del segle XXI. Mm-hmm. I després saps que tots els llibres d'assaig porten un subtítol, en aquest cas és el corredor mediterrani contra l'Espanya radial. Però et dic, a mi el que m'ha agradat més del llibre és que es llegeix des de molts angles i que fa realitat el que l'autor anuncia al pròleg, que és que no que el llibre pretén explicar una història o explicar històries, i és el que fa, i és el que fa amb el llibre, sí, explica històries, i la majoria molt, molt interessant, sí.
Ens acompanya el seu autor, com no pot ser d'una altra manera, Josep Vicent Boira. Què tal, Josep Vicent? Bona tarda.
Hola, com estem?
Estem contents que estiguis amb nosaltres. Només una pregunta i de seguida et deixo en mans, en Josep Martí Blanc, però estem, com deia en Josep, davant l'obra de la teva vida.
Bé, jo li agraïs molt al Josep la presentació que ha fet. No ho sé si serà l'obra de la meva vida, perquè espero fer més coses també, però sí, és cert que d'alguna manera clou un capítol, sobretot un capítol que van començar ja fa, o que vaig començar ja fa molts anys, quan el corredor mediterrani no estava de moda, no? Perquè ara, per la última referència, per exemple, del Parlament de Catalunya, en un debat interessant sobre això, pues, et situa en aquesta perspectiva, però no sempre va ser així, no? Aleshores, sí que és veritat que amb aquest llibre intenté recopilar tot el treball que s'ha pogut fer en aquests últims 15 anys, pot ser, parlant sobre el corredor mediterrani, sí.
Déu-n'hi-do. Josep, t'escolta en Josep Vicent Boira.
Hola, Josep Vicent, bona tarda.
Hola, què hi
ha? Al llibre hi ha una idea que es repeteix molt al principi, però que de fet acompanya el lector fins a la cloenda, sobre el corredor del Mediterrani, igual que la Via Augusta, requereix d'una mirada imperial, perquè sempre que s'acaba imposant la mirada, les llums curtes o la visió autàrquica de la vida, doncs el corredor té tots els números per fracassar. M'agradaria que els hi expliquessis als nostres oients aquesta idea de que el corredor va bé en el moment en el que agafa força una idea imperial. Perquè normalment la idea imperial és algo que no acaba de quadrar en la mirada sobre el segle XXI.
Sí, és cert. Sí, tens raó a l'hora de definir això. Jo vaig trobar aquest paral·lelisme evidentíssim entre la Via Augusta i l'Imperi Romà, i Roma com a capital, diguem-ne, de la cultura europea en molts aspectes, la nova política que des d'Europa s'està fent, amb Brussel·les com a capital d'Europa, no? Almenys capital administrativa i política en algun sentit també. Aleshores, aquesta idea imperial de Roma avui seria el projecte europeu i el projecte europeista. I com l'Imperi Romà en el seu moment va tenir també una xarxa de vies que comunicaven tot l'imperi i que portaven la cultura i portaven l'economia d'un racó a l'altre de l'imperi, igualment avui, amb un projecte europeu com el que tenim, sí, en el que hauríem de participar amb més entusiasme, també tenim una xarxa de transports fonamental per a entendre quin serà el futur de les comunicacions i de les infraestructures al nostre continent. I d'eixa xarxa de transports, una part fonamental és el corredor mediterrani. Per tant, d'alguna manera, si anem més enllà de la geografia política espanyola i mirem el mapa econòmic i el mapa social i cultural d'Europa, observarem que el corredor mediterrani forma part d'aquesta xarxa transeuropea de transports que serà un dels emblemes i un dels elements identitaris d'aquest nou projecte europeu i europeista que tots hauríem de treballar per ell.
El que és interessant és dir, si això és així, per què ens ha costat tant? Per què costa tant realment l'aposta pel corredor mediterrani, no?
Doncs perquè tradicionalment a l'estat espanyol ha predominat la concepció radial de les infraestructures. I aquesta concepció radial de les infraestructures que feia que encara avui parlem del quilòmetre zero en la Puerta del Sol, o que parlem de Madrid com l'origen i destinació de pràcticament tot el sistema de transports viaris, però també ferroviaris i aeroportuaris, i de port, perquè no pot ser per ara, no? Però espera't que a lo millor també inventen alguna cosa. Però és veritat que amb aquesta xarxa radial, ha descurat altres comunicacions, per exemple, les comunicacions transversals, per exemple, entre València i Barcelona. Això ho explica en el llibre, com és possible que fins l'any 2020 entre València i Barcelona encara n'hi havia un tram de via única, és a dir, que quan un tren pujava el que venia de cara no podia passar. 2020, això va ser solucionat al gener del 2020. Aquesta concepció radial descurava aquestes relacions transversals a l'estat espanyol, però també les comunicacions amb la resta del continent. I allò que entre París i Brussel·les, per exemple, es va poder fer a finals del segle XIX, o a mitjan del segle XIX, que és una comunicació ferroviària, encara avui, i l'exemple el tinguérem l'altre dia en el cas del Barcelona-París, triga 7 hores, o bé no existeix, com Madrid, que no està connectada encara directament en cap capital ferroviària de la Unió Europea, ben entrat el segle XXI.
Déu-n'hi-do. Josep.
Hi ha una... Quan llegeixes el llibre, fins i tot algú que, no amb la intensitat del Josep Vicenç, però fins als que hem seguit l'actualitat i les cosetes que anaven passant al voltant del corredor, te n'adones que en el fons tens una visió localista, que l'entens com una obra espanyola o del llevant espanyol, no? I llegint el llibre, el que trenques és esta mirada, perquè el insisteix permanentment en la idea de que el corredor mediterrani no és algo que acabi anant des d'Algesires fins a la frontera francesa. Escolti, això s'acaba a Hongria, a les portes d'Ucrània. I llavors ja diu, recupera una frase d'Orlando Figues que complementaria la de Steiner. Steiner deia que Europa eren els cafès, i l'historiador Figues diu, els trens han fet Europa. Llavors, m'agradaria que aprofundissis amb aquesta idea de l'europeisme que traspua tot el teu llibre, Josep.
Exactament. És una qüestió de mapes. És una qüestió de mapes. I quan jo he tingut oportunitat de participar a Brussel·les en alguna reunió, o en dia, sempre que veig aquells mapes de la xarxa de transports d'Europa, me recordava a les comunicacions de l'Imperi Romà, i pràcticament són iguals. Lògicament amb els canvis tecnològics que n'hi han hagut en els darrers temps, no? Però en realitat és una visió molt semblant aquesta que ens fa dir que el projecte del corredor mediterrani per primera vegada estem ben situats, per primera vegada en la geografia i en la història, per traure-li tot el profit que tinguem, que puguem. El port de Barcelona, el port de Tarragona, el port de València, el port d'Alacant, el port de Cartagena, Almeria, la SEAT Martorell, la Ford d'Almussafes, les zones productives hortofrutícoles que tenen com a destinació els mercats europeus, se beneficiarien abastament d'aquest projecte, perquè cal recordar que el corredor mediterrani no només és un projecte per a passatgers, és també per a mercaderies. Sí. I en aquest entorn de la descarbonització i del combat al canvi climàtic, passar del camió al ferrocarril és un dels objectius essencials d'aquest corredor. Efectivament, com molt bé dius, Josep, Europa va fer-se gràcies al ferrocarril. Hi ha un altre llibre preciós, molt bonic, sobre com la música clàssica es va difondre per tota Europa gràcies precisament al ferrocarril, que permetia que les grans orquestres i que els mestres pogueren desplaçar-se de Londres, París, Brussel·les, Anvers, Milà, que pogueren desplaçar-se gràcies al ferrocarril, i que la música clàssica esdevinguera una música europea, no? Bé, pues, en aquest sentit estem a les portes també d'aquesta gran aposta pel ferrocarril, que en principi, en un debat interessantíssim, podria substituir l'avió, per exemple, en un trajecte com el de Barcelona-París, per exemple, i més enllà, València-París podria ser també, Alacant-París podria ser, amb un tren d'alta velocitat, i que permetera que les cues en les nostres autopistes i autovies, de cues de camions que creen el gran problema ambiental i, a més, de la congestió, pogueren passar, ni que siga una part substancial, al ferrocarril, que seria un gran benefici per a tothom.
No. Toni, el llibre, hi ha la part més tècnica de les... De les locomotores que poden treballar en diferents sistemes de seguretat, els amples de vies, hi ha una part tècnica important, però també hi ha una part política que resulta molt interessant. El Josep parla de la dècada de la ignomínia sobre el corredor mediterrani, i després el 2013, quan la Unió ja reconeix el corredor mediterrani com una infraestructura principal que s'haurà de fer i a la que s'hauran de destinar recursos. Llavors et permet fer el recorregut polític del corredor del Mediterrani. Pots resseguir el posicionament de diferents persones, diferents partits, tot i que l'autor té l'honestedat i la generositat de dir, bueno, diu, ara que jo tinc responsabilitat sobre el corredor en la mesura que doncs, soc el coordinador per part del govern central, doncs les coses les he vist, les veig d'una manera més holística i puc ser una mica més generós, no? Però el llibre et permet aquest viatge a través de la política, des d'un corredor pràcticament desaparegut en els debats parlamentaris, a un corredor que agafa un gran protagonisme amb alguna legislatura. I a mi una de les coses que en el llibre no està molt desenvolupat, això, però una de les coses, o una de les paradoxes que assenyala el llibre, dius, en la mesura que el corredor serveix per a que no hi hagi fronteres entre els territoris, i particularment entre els de parla catalana, per exemple, hi ha una part del llibre que me l'he subratllat particularment, perquè assenyala la paradoxa de que el moviment anticatalanista valencià, els blavers en el seu dia, el senyor Lizondo, eren gent que militava en el corredor del Mediterrani, i paradoxalment les posicions doncs més nacionalistes de Catalunya, pues, quasi que s'ho fotien a l'esquena o tant els hi fumia, per entendre'ns. Aquesta part del teu llibre és molt interessant, Josep Vicenç.
Sí, és una gran paradoxa, efectivament, en la que m'alegra que hagis caigut en aquest sentit, perquè presenta la realitat de les coses. Efectivament, el moviment anticatalanista al País Valencià, que va néixer als anys 70 i 80 i que va estendre's pràcticament fins als 90, tenia molt de retòrica, tenia claríssimament una posició, diguem-ne, anticatalanista feroge des del punt de vista de les paraules. Però és veritat que, en el fons, la geografia i econòmica i la geografia dels interessos comença a poc a posar-se per davant. En un procés lent, és cert, però no debades. Són els empresaris els primers que trenquen la inèrcia política que existia, per exemple, entre polítics catalans i valencians de donar-se l'esquena. I quan els empresaris comencen a parlar entre ells i a dir, escolteu, ens interessa anar conjuntament per reclamar aquest ferrocarril, aquestes infraestructures, aleshores la política ve darrere, perquè ja n'hi havia una certa maduració. I d'alguna manera el corredor mediterrani també va ser un instrument per a desactivar l'anticatalanisme, almenys aquest anticatalanisme retòric, que existia entre una part de la societat valenciana. I efectivament, en aquest sentit, també des del punt de vista de Catalunya, cal fer la reflexió, si me permeteu, tot i que jo com a valencià tampoc conec massa bé la situació, però és cert que he vist en el nacionalisme català un cert replegament de les condicions, de les capacitats, de les aliances, de les complicitats amb altres territoris que efectivament tenen en algun sentit problemes semblants i amb els quals modulant perfectament el nivell de volum, per exemple, i la sensibilitat, podria aconseguir-se moltes altres coses.
Segurament en la banda contrària trobaríem aquelles idees de les que parles en el llibre, l'Europa de les regions, de Pasqual Maragall, no? que segurament aniria una mica en aquesta línia de parturisme que estaves comentant, no?
Sí, exactament. Això és així, perquè la lògica del corredor mediterrani, no és només una infraestructura, és un vector de comunicació, és un territori en marxa, és un territori dinàmic, són complicitats per a dur-lo endavant. I aleshores aquelles propostes, per exemple, del Pasqual Maragall sobre euroregions, sobre un federalisme de les infraestructures, que també un federalisme de les coses materials, no tan etèric com algun federalisme, no sé, no, parlem de Alemanya té un pla federal d'infraestructures, per exemple. No cal reformar la Constitució per a fer un pla federal d'infraestructures en el que n'hi hagi una clara delimitació, per exemple, pues que les comunitats autònomes o que Catalunya tinga la competència sobre les rodalies o sobre els ports, perquè no, en Alemanya funciona així. És a dir, sí que trobava moltes complicitats amb aquestes propostes de Pasqual Maragall, que dissortadament en el seu moment van ser poc materialitzades, no? No només per els adversaris, sinó també per els seus propis companys de partit.
Digues, Josep.
No, deia que a roda del que estem parlant ara, hi ha un moment en el llibre que veus que la idea explícita és, escolti, en algun moment el que pots arribar a pensar és que el nacionalisme català, que està acostumat sempre a mirar-se al mirall i pensar que el terra que xafa, doncs no n'hi ha un altre d'igual al món, saps? És com si li costi entomar que els altres poden tindre idees bones, que val la pena seguir, i que si no l'has tinguda tu, pues aquella idea li costa més de quallar o et costa més posar-te a roda. Jo crec que llegint el llibre es veu clarament que doncs el gran motor del que avui tenim entre mans, és el lobby valencianista, el lobby universitari, lobby empresarial, que és veritat que en la seva feina acaben generant simpaties suficients per a que si acaben sumant a tres parts i a tres territoris i arrossegant a la política, però que la cèl·lula galvanitzant de tot això, doncs en aquest cas en particular, la trobem a València, i es pot posar, crec, com un exemple i dir, escolti, la política té una lògica, però si la societat civil, la societat acadèmica, la societat empresarial es posa a treballar en una determinada direcció i és prou persistent, de vegades la finestra d'oportunitat s'obre i les coses acaben sortint. I crec que l'autor, el llibre, no sé si estàs d'acord, Josep, però que ha intentat també dedicar moltes planes a posar el corredor com a exemple d'aquesta possibilitat d'èxit, de que quan tot allò que no és política es posa a treballar conjuntament amb una direcció, les coses acaben per passar.
Tenim un minut, Josep.
Sí, efectivament, és tota la raó. Vull dir, n'hi ha vida més enllà de la política, i això cal, i sobretot en societats dinàmiques com les nostres, la valenciana, la catalana, n'hi ha vida més enllà de la política, i la política potser després ja vindrà. I per tant, hem d'avançar en aquest capítol justament perquè crec que n'hi ha moltes possibilitats d'èxit, anant també, i això ho dic sense menystenir aquelles relacions culturals i lingüístiques que sempre han estat el pal de paller de les relacions Catalunya-València, en els camps com les infraestructures o les relacions comercials o econòmiques.
Que interessant és el concepte del federalisme de les infraestructures. Segurament, si volem que tiri endavant, la primera cosa que hauríem de fer és treure-li la paraula federalisme de l'enunciat, no? Per si de cas, dic, no?
Per si de cas.
Per si de cas.
Bé, també podem aprendre dels veïns alemanys.
Molt bé. Josep Vicent Boira, un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies a Josep.
Gràcies, bona tarda. Josep, mira que m'acaba d'arribar. M'ha arribat un missatge d'aquells, saps, que a mi em flipa la gent, la rapidesa, no?, a nivell d'enviar-te un meme d'aquests, no? Em diu, última hora, Pedro Sánchez gana el juego del calamar, i es veu una fotografia, clar, de les últimes eleccions, on efectivament estava Pablo Casado, Albert Rivera,
sí,
Pablo Iglesias, sí, i Pedro Sánchez.
Bueno, estava Abascal, també, i aquest
és
encara sobreviu.
Però en aquesta foto no hi era. Aquesta foto no hi era.
Aquesta foto està editada, però que Abascal no agrada les fotos.
Què em deu haver passat a mi, que no l'he trobat a faltar? No ho acabo d'entendre.
D'això va de mal meu article a La Vanguardia.
Ah, molt bé. Doncs
ja llegiràs.
El devorarem, com sempre. Una abraçada, Josep. Cuida't molt i bon viatge. Adeu. A tornar. Tornes avui mateix o no?
Ja veurem, depèn de com vaiga la tarda.
Molt bé. Si arribes a divendres, jo el divendres vaig cap allà. Una abraçada forta, cuida't molt.
Apa, adéu.
Són les 5, hem d'aturar-nos i de seguida ens visiten els senyors que tenen els clients. Són la nostra tertúlia tots els dijous aquí.